Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11. Us informa Júlia Julbé. La Comissió de Venècia està reunida a aquesta hora per emetre una opinió sobre la llei d'amnistia. Els membres de l'òrgan, inclosos els 5 ponents encarregats de fer aquest informe, han accedit a la sala de l'Escuola Grande di Sant Giovanni Evangelista de Venècia per fer un últim intercanvi d'opinions. Un debat sobre l'amnistia que acabarà al voltant de la una d'aquest migdia, moment en què també està previst que els ponents compareguin davant dels mitjans de comunicació per detallar el contingut d'aquest document final. No serà, però, fins dilluns que ve, quan la Comissió de Venècia publiqui el text definitiu sobre l'avaluació per qüestions tècniques, ja que abans de donar-lo a conèixer s'han de fer correccions i també traduir aquest text. A banda de la Comissió, en aquesta reunió també hi participen el president del Senat, Pedro Rollán, i la secretària segona de la Mesa del Congrés dels Diputats, Isaura Leal. Més qüestions. Pere Aragonès insisteix que no s'ha coordinat amb el Partit Socialista per anticipar les eleccions el 12 de maig. El president de la Generalitat remarca que la data no l'ha decidit ell. Són declaracions a Ràdio Nacional.
No, de ninguna manera. De hecho, ni informé tampoco al Partido Socialista, no debía hacerlo, de mi voluntad de convocar elecciones antes de que fuera pública. Es una potestad del presidente de Cataluña. Yo he convocado elecciones el primer domingo que era posible. La fecha no la he elegido yo. La han elegido los diputados del Parlament de Cataluña, que han tumbado los presupuestos de la Generalitat.
I sobre l'avançament electoral, també n'ha parlat el Partit Socialista. Els socialistes lamenten que Generalitat i Comuns no s'hagin pogut posar d'acord. Un avançament que ha provocat que l'executiu de Pedro Sánchez renunciï als pressupostos de l'Estat per al 2024. Tot això, la portaveu dels socialistes, Pilar Alegría, nega que hi hagi tensió amb la líder de Sumar, Yolanda Díaz, que ahir no compartia la decisió de renunciar a presentar els comptes de l'Estat.
La vicepresidenta segunda sabe que para nosotros era muy importante que hubiese aquí presupuestos en el año 2024, de hecho lo estábamos trabajando, pero no ha podido ser, pero también conoce perfectamente que para nosotros era muy importante que Cataluña pudiera tener esos presupuestos y de hecho, como sabe, el PSC apoyó los presupuestos que finalmente no han salido.
Alegría també ha insistit aquest divendres a tancar la porta a un referèndum d'autodeterminació a Catalunya. Més qüestions. Política a banda, mirada molt posada a aquesta hora a Mas d'Enric, perquè avui hem sabut que el pres que va matar una cuinera a la presó ja havia estat expedientat fa uns mesos per una agressió. L'home va ser apartat de la cuina temporalment, però se li va permetre tornar un cop superada aquesta sanció. Altres fonts expliquen que l'home era autoritari i que no hauria d'haver tornat a la cuina després d'aquest fet. Aquest mateix matí un centenar de treballadors han bloquejat els accessos a diverses presons catalanes per impedir els canvis de torn com a senyal de protesta. Els empleats han portat també un ram de flors i han encès espelmes en record de la treballadora morta. Una protesta que també s'ha repetit a Brians 1 i 2, Lledoners, 4 Camins i Joves, Ponent i el Centre de Dones de Batràs. El Partit Socialista ha anunciat fa uns minuts que demanarà la compareixença urgent al Parlament de la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, arran d'aquest succés. I abans dels esports, una darrera informació. La directora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura, Míriam Díez, es mostra preocupada amb el fet que només 2 de cada 10 catalans no sàpiguen què se celebra per Nadal, una dada que s'extreu de la 4ª edició del baròmetre de la religiositat i de la gestió de la seva diversitat de la Direcció General d'Afers Religiosos. Són declaracions a la caravana de Ràdio Estel.
El desconeixement sobre la religió general m'ha preocupat. Hem analitzat les mesures que s'estan posant. Per exemple, a Catalunya hi ha aquesta iniciativa que em sembla boníssima de la nit de les religions. Molts centres obren les seves portes perquè la ciutadania en general pugui entrar-hi, doncs hi puguis entrar en un temple sikh i t'expliquin que es diu Gurudwara i te donin el menjar i t'expliquin doncs, les seves creences, la seva praxi. Crec que això és boníssim.
I a banda d'aquesta dada, 2 de cada 10 catalans que no sàpiguen què se celebra per Nadal, Díez també ha destacat una altra xifra, que 7 de cada 10 catalans, en canvi, sí s'identifiquin amb una religió, ja que demostra, diu, que la identificació i la creença es manté. Les 11:04, esports, aquí una hora de començar el sorteig dels quarts de final de la Champions amb el Barça dins del bombo després de 4 anys de no ser-hi. Serà un sorteig pur, és a dir, que qualsevol equip, encara que siguin de la mateixa lliga, es poden enfrontar entre ells. Entre els rivals més complicats que li pot tocar el Barça hi ha el Manchester City de Pep Guardiola, actual campió de la Champions, i també el Real Madrid i el Paris Saint-Germain. Altres rivals complicats serien l'Arsenal, que ara mateix lidera la Lliga Anglesa, i el Bayern de Múnich. El Borussia Dortmund i l'Atlético de Madrid serien els equips a priori territori més assequibles pels blaugranes. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora, serà a les 12 del migdia, però d'aquí uns minuts no es perdin a la caravana l'entrevista de Rafa Sanahuja, coincidint amb aquesta publicació de Macarena i l'himno de un planeta, la nova sèrie documental de Movistar Plus que s'estrena dilluns 18 de març. Rafa Sanahuja conversarà amb el productor executiu de la sèrie, Víctor Morillo, i també amb el grup Los del Río.
Radio Estel.
Torna el Rèquiem de Mozart a la Basílica de Santa Maria del Mar. El proper divendres 15 de març, el Festival del Mil·lenni us proposa un entorn únic per acollir i degustar el més famós de tots els rèquiems, de la mà d'una de les més prestigioses entitats corals de Catalunya, la Polifònica de Porreig, acompanyada per l'Orquestra Filarmònia Ibèrica i el director Melani Mestre. Divendres 15 de març, el Rèquiem de Mozart a la Basílica de Santa Maria del Mar. Entrades a festival-mil·lenni.com. Aquest març, el llegat i la devoció de Johann Sebastian Bach tornen al Palau de la Música Catalana.
Diumenge 17, la Passió segons Sant Joan, sota la batuta de Jordi Savall, i dilluns 25, la Passió segons Sant Mateu, amb direcció de Christoph Pregardian. Gaudeix de dos imprescindibles de la música sacra en directe.
Entrades i packs a palaumusica.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Rafa Sanahuja.
Set minuts que passen de les 11, escoltàvem ara la Falca abans de tornar de publicitat i ho hem anat anunciant durant tota la setmana. És època de passions i aquest mes de març el llegat i la devoció de Johann Sebastian Bach, ara està sonant de fons la seva passió segons Sant Mateu, tornen al Palau de la Música Catalana. Diumenge 17, és a dir, d'aquí dos dies, podreu gaudir de la passió segons Sant Joan sota la batuta de Jordi Savall. Dilluns 18 de març, el dia següent, es presentarà l'oratori bíblic Israel a Egipte de Händel. Dissabte 23 serà el torn de l'Orquestra Sinfònica del Vallès sota la direcció de Xavier Puig interpretant la passió segons Sant Joan, i per acabar-ho de rodonir, el dilluns 25 es podrà gaudir de la passió segons Sant Mateu amb la direcció ni més ni menys de Christoph Pregardian. Per parlar de tot plegat, tenim avui amb nosaltres, aquí a l'estudi de Ràdio Estel, Mercedes Conde. Ella és directora artística adjunta del Palau de la Música Catalana. Mercedes, bon dia i gràcies per estar amb nosaltres.
Molt bon dia, gràcies per convidar-me.
Puja'm, puja'm una mica a la passió segons Sant Mateu. Oh. Doncs això en directe, eh? Si ja sí. És impactant, no, Mercedes, en gravació, imagina't allà tota l'orquestra, tothom en marxa, la música en directe, que és meravellosa.
Sí, perquè a més les passions de Bach són realment tota una experiència, com tu dius, perquè són molt respectuoses amb el text evangèlic, perquè al final el que fa Bach és traduir en un drama musical, com si diguéssim, doncs el text literal de la Bíblia. La passió segons Sant Mateu segueix l'Evangeli de Mateu, i la passió segons Sant Joan, l'Evangeli de Joan. Per tant, tenim un protagonista, que és l'evangelista, i una sèrie de solistes i el cor que fan doncs, la rèplica dels diferents moments que té la passió.
A més, la música sacra, és a dir, podríem pensar que només és un exercici de bellesa cultural, però no, en l'època que es van composar, allò era una cosa que tothom portava molt a dins, molt a dins, molt a dins, i aquest missatge està completament present en aquestes passions i especialment en aquesta música de Bach, com tu dius. Eh?
Sí, de fet, Bach les va escriure per ser interpretades dins de la litúrgia de la passió.
Exacte, dins de la litúrgia, sí, sí.
Ell era luterà i dins de l'òrbita luterana, doncs aquesta pràctica era molt habitual, i com que eren la llengua vernacla del país, a Alemanya, que doncs, tampoc feia tants anys que s'havien traduït els textos evangèlics a les llengües vernacles, doncs, clar, permetia, donava la possibilitat als creients, als feligresos, de poder seguir molt bé tota la narració de la passió.
Meravellós, perquè a més la litúrgia cantada té una cosa especial, però és que aquí, a part, estem parlant de genis de la música que hi posen, a més, el seu art. Clar, són tres les passions que oferiu aquest mes, ara que hem detallat tots els dies, etcètera, etcètera, però també tenim la peça Israel-Egipte de Händel, en aquest cas, un oratori, no? En què s'assemblen i en què es diferencien, clar, passions i oratori? Quina és la diferència per als no iniciats, com és el meu cas?
És una molt bona pregunta i molt pertinent, perquè, de fet, les passions també són oratoris, però una cosa és el que és la forma oratori com a tal, i una altra cosa és el contingut de les mateixes. En el cas de la forma oratori, el que ve a ser és una dramatització, una peça, diguéssim, musical dramatitzada, que segueix una mena de guió teatral. En aquest cas, les passions, doncs el guió és el propi evangeli.
Exacte.
I en el cas de l'Israel en Egipte, el guió, diguéssim, el llibret, està format per textos que es van escollir basant-se en textos, en aquest cas, de l'Antic Testament. Llavors narra, doncs, tot el transcurs de l'èxode del poble d'Israel.
Clar, la clau del poble d'Israel, que és aquest moment en què surt d'Egipte, de veritat, transita el desert i arriba al final, després de 40 anys, a la Terra Promesa.
Efectivament, amb totes les vicissituds que succeeixen. I en aquell moment, doncs, el que fa Händel és agafar un llibretista que, d'alguna manera, s'inspira en els textos de l'Antic Testament i crea textos nous en anglès, novament per poder aproximar-se al públic a qui anava dirigit, perquè en aquell moment Händel estava a Londres, doncs per tal de poder explicar no només els fets, sinó també els sentiments lligats a aquests fets des de l'òrbita, òbviament, religiosa.
I aquest sentiment se'l transmetrà perfectament i ho podeu veure en directe Händel, com us hem explicat, a través de la música de Händel i de totes les artistes que formen part d'aquest muntatge. També ho dèiem al principi, oferiu aquestes tres passions durant el mes de març. Com vinculeu la funció litúrgica de les passions amb aquesta nova forma d'escoltar-les en concert? És a dir, abans tenien el context de la litúrgia i ara és una litúrgia, però fora de context. De totes maneres, al final, continua sent una litúrgia, diria jo.
Totalment. De fet, la gent de públic que va sentir les passions s'ho prenen com una litúrgia molt personal, molt espiritual, molt individual, siguin o no creients, que això crec que és una de les coses més especials que tenen les passions, no? Que han sobrepassat, diguéssim, l'àmbit pròpiament litúrgic lligat al cristianisme, i que poden apel·lar pública, no necessàriament és religiós i creu en Déu, però que el missatge que transmet la passió de Crist, doncs els hi arriba potser en uns termes més humans, perquè al final el que explica la passió, doncs, està també molt vinculat a una realitat humana, no?, que és
Mira,
el patiment.
Sí, jo soc creient, sempre ho explico, i sempre dic a les persones, qualsevol dubte o problema que tingueu a la vida està a l'Evangeli. O sigui, si el busques, el trobes allà. El mateix que estàs vivint tu, algú ho ha viscut i Jesucrist ho ha tractat. I en aquest cas, el que tu dius, no? La passió té molts vincles. Estic d'acord completament amb els nostres sentiments, siguem creients o no, perquè som humans, al final, tots. Després tenim, per exemple, el diumenge 17, aquesta passió segons Sant Joan, que combina el relat, evidentment, de les hores finals de Jesucrist abans de la crucifixió. I és el primer cop que la dirigeix Jordi Savall, en aquest cas.
Sí, la veritat és que...
S'estrena, per tant, aconteixement.
El Jordi Savall s'estrena amb la passió segons Sant Joan i la veritat és que és un esdeveniment que al Palau de la Música li fa molta il·lusió acompanyar. No és la primera vegada que Jordi Savall s'estrena amb una obra capdalt del repertori al Palau. De fet, ho hem fet en diverses temporades amb altres obres capdalts. Ho va fer amb la passió segons Sant Mateu ja fa uns anys. La primera vegada que la va dirigir va ser al Palau. Ho va fer amb l'oratori de Nadal, també de Bach, al Palau, i amb la creació de Haydn, com veus, també tots temes molt bíblics.
Sí.
I en aquest cas, a més, és especial, perquè no només Jordi Savall s'estrena amb aquesta passió, sinó que ho fa acompanyat de les seves formacions, que són Le Concert des Nations i la Capella Reial, amb solistes, molts d'ells del país, i a més, en un any molt especial, que és el 300 aniversari de l'estrena de La Passió segons Sant Joan, que es va estrenar el 1724 a la ciutat de Leipzig, a l'església de Sant Nicolai, que era doncs, una església on Bach també doncs, tenia vinculació en aquella època.
Per tant, festa gran del cor i de la passió. Clar, tal vegada hi ha gent que no el té ubicat a Jordi Savall, en aquest cas, però estem parlant de que el Palau de la Música viurà en aquests dies moments top de la música clàssica mundial, podríem dir-ho així.
Totalment, perquè no només Jordi Savall, que és potser el músic català més internacional que tenim en aquests moments i des de fa molts anys, però totes les altres produccions de les quals hem parlat són absolutament de nivell internacional, començant per aquest Israel en Egipte, que porta el Cor Monteverdi, fundat per John Eliot Gardiner. En aquesta ocasió no el dirigirà John Eliot Gardiner, però el Cor Monteverdi, des de fa molts anys, és un dels millors cors a nivell mundial i té la particularitat de que aquesta obra, Israel en Egipte, el protagonista és el cor. Per tant, realment és una ocasió única i immillorable per gaudir de l'excel·lència d'aquest cor. I pel que fa a les altres dues versions, tenim l'altra passió segons Sant Joan que escoltarem, és una passió molt diferent de la que escoltarem amb Jordi Savall, i si vols en podem parlar.
I tant, parlem de la que dirigirà Xavier Puig.
Sí, vale. Efectivament. Sí,
perquè tinc entès que aquí participen també molts cors diferents.
Sí, aquesta és una passió molt bonica perquè és participativa.
D'aquestes passions que allà a l'escenari hi ha molt cor, molta gent
de diferents cors de Catalunya.
I solistes també
catalans. Sí, sí. És una producció que
tinc la relació aquí amb Marta Mateu, Eulàlia Fantova, Joan Francesc Folquer, Josep Ramon Oliver, cor Madrigal, cor de cambra de la Diputació de Girona, cor de la URB, coral Belles Arts, o sigui, és un festival.
Sí, és molt bonic, perquè aquestes produccions que fa la Simfònica del Vallès no només convida a cors del territori, sinó que després fa gira pel territori. Clar. Llavors, no només es podrà escoltar al Palau, sinó que després girarà per totes aquestes ciutats d'on provenen els cors.
Que bé.
El qual fa possible que molt de públic de localitzacions que potser tenen dificultats venir a Barcelona,
si només fos aquí a Barcelona, seria un problema, però després és que aquesta passió justament anirà molt probablement a casa vostra o molt a prop de casa vostra.
I encara un pas més endavant, que és que el que fa la Simfònica del Vallès és adaptar d'alguna manera la peça per fer-la més accessible a un públic que no té per què entendre ni el context de l'obra ni l'idioma original, que és l'alemany, i tradueix els textos de l'evangelista, els tradueix al català i substitueix la figura de l'evangelista per la figura d'un narrador que explica aquestes paraules, aquest relat de l'Evangeli, l'expliquen en català, i llavors s'escolta en la llengua original, els corals i totes les àries amb els solistes.
Imagino que els assajos estan a tope.
Sí.
Els has viscut? Has vist assajos de tot plegat?
Jo, en aquest cas, he de dir, a més, apel·lo a una experiència personal, que no he tingut temps de seguir aquests assajos, però fa bastants anys vaig poder gaudir en primera persona de la preparació d'un projecte similar amb la Passió segons Sant Mateu, sent jo membre d'un dels cors.
Vaja. I què tal aquesta experiència?
És una experiència meravellosa, absolutament, perquè cantar una d'aquestes obres és absolutament una experiència espiritual, personal.
Mercedes Conde, directora artística adjunta del Palau de la Música Catalana, ara quan m'ha dit jo formava part d'un d'aquests cors, se li acaben d'il·luminar els ulls d'una manera particular. Ja us ho dic ara. Mercedes, t'ha passat?
Totalment. No, m'han vingut tots els records. És emocionant. Es posa la pell de gallina.
I com és mobilitzar tantíssima gent?
Pues molt difícil. Logísticament, doncs, realment és encomiable la feina de tota la gent de producció, tant del Palau com de la Simfònica del Vallès i de tots els cors que hi participen, perquè realment hi ha molt d'esforç col·lectiu i molt d'esforç individual per fer-ho possible.
No, és que és fantàstic el que munteu. Jo crec que seran moments estupendos. És que anava a dir una cosa així similar, Està bé. Bueno, acabareu aquest cicle de passions amb la Passió segons Sant Mateu, un projecte produït pel propi Palau de la Música. Aquí també tenim cors. Qui participarà?
Bé, aquesta producció també prové d'un esforç col·lectiu i de, sobretot, una il·lusió molt especial, que és la il·lusió del Palau de la Música Catalana, de produir una Passió segons Sant Mateu per donar l'oportunitat a tota una generació de joves cantants formats a Catalunya i o catalans, formats en l'àmbit de la música antiga, sí, de poder interpretar per primera vegada la Passió segons Sant Mateu amb l'acompanyament i la direcció i la, diguéssim, el seguiment pedagògic d'un mestre de la música de Bach com és Christoph Pregardien. Hem de tenir en compte que Christoph Pregardien, per qui no el conegui, sí, és un tenor i director alemany que té, diguéssim, en el seu currículum, diguéssim, pot afirmar que és el que més vegades ha enregistrat la Passió segons Sant Mateu com a evangelista amb els millors directors de tota la història. Aleshores, clar, tenir la possibilitat de gaudir de primera mà de tot això que ell va aprendre en la seva joventut i que ara ell, com a mestre, perquè ell, a més, també és mestre, pot ensenyar a tota una nova generació de músics, doncs és una oportunitat única. I el Palau el que ha fet és engrescar a Christoph Pregardien a fer confiança en els músics catalans, perquè l'orquestra i el cor també són catalans, perquè és Vespres d'Arnadí i el cor de cambra del Palau, i atrevir-se a dirigir aquesta passió amb un segell 100% català.
I tinc entès que justament amb aquesta barreja màgica entre el Pregardien, que és tot experiència i tot sensibilitat cap a aquesta passió, hi ha una barreja que és les noves generacions que arriben a aquest, sí, espectacle, inclús solistes que debuten amb aquest, justament amb,
sí,
aquesta,
sí,
passió.
Sí, sí, pràcticament. Gairebé la pràctica totalitat dels solistes debuta amb aquesta obra. Parlem de com 10 solistes, perquè el que hem fet, el que vam fer va ser fa un any realitzar unes audicions en les quals Christoph Pregardien va escoltar diversos cantants i en va escollir fins a 10 per fer aquesta producció. I, per tant, doncs, durant un any ells han estat preparant aquestes intervencions. Han estat amb Christoph Pregardien a Colònia, que és on ell és professor, preparant aquestes àrees per poder després preparar, bueno, doncs, en començar aquesta propera setmana els, sí, assajos en viu a Barcelona amb ell per fer possible aquests concerts.
Clar, em deies Christoph Pregardien, ell té la vinculació o la seva colònia, podríem dir. Ja havíeu col·laborat amb ell o és la primera vegada?
Amb Christoph Pregardien havíem col·laborat perquè l'havíem convidat com a cantant solista, sí, sí, per interpretar algun concert, sobretot de Lied, perquè ell és un gran expert també en la interpretació de Lied romàntic. Però no l'havíem convidat encara com a director. El que passa és que personalment jo l'havia vist dirigir una Passió segons Sant Mateu fa uns 10 anys i m'havia impactat molt. Tinc tota la seva discografia com a evangelista i en un moment donat, quan ens va sorgir la idea de fer això, el primer nom que ens va venir al cap va ser el seu, perquè sabíem també del seu interès en la pedagogia. I realment, doncs, de seguida es va engrescar.
Doncs luxe absolut. Ja ens queda poc per finalitzar l'entrevista, Mercedes. Evidentment, jo crec que tota l'entrevista és una gran invitació als qui ens estiguin escoltant per poder participar i viure tot aquests muntatges que estan plens de bellesa, de talent i de missatge, també, i de missatge. Però et deixo el que tu necessitis per convidar la gent. El ganxo, no? Per què s'ha d'anar aquests dies? Si encara falten motius, perquè ja han donat molts, evidentment.
Sí, a veure, no hem parlat massa de la música, perquè hem donat per fet que parlem de música excel·lent, però, de fet, jo crec que un dels mèrits, en el cas, sobretot, de les passions de Bach, sí, és el fet de que és una música que, més enllà de la seva bellesa inherent, perquè la té, és una música que traspassa fronteres temporals, que està molt al servei de la paraula i, per tant, doncs, es pot seguir fins i tot sense saber alemany. Si un coneix bé l'Evangeli, pot seguir el que està passant sense entendre paraula per paraula. I, sobretot, està molt al servei aquesta música de les emocions humanes vinculades a tot aquest relat de la passió. És a dir, no parlem només del patiment de Jesucrist, sinó que una de les coses més atraients d'aquestes passions és que les àries dels solistes el que estan fent és expressar les emocions i els sentiments que tota la gent que hi va participar o que hi va ser testimoni, sobretot, sí, d'aquesta passió de Jesucrist.
Sí.
Parlem doncs, de Josep d'Arimatea, sí, de la Verònica, de tot, de, fins i tot de Magdalena. Tots aquests bueno, personatges que van acompanyar Jesús al llarg de la passió,
sí, sí,
expressen com se senten.
Uh-huh.
I un es pot reconèixer en aquestes emocions, uh-huh, i en aquests sentiments, perquè tots a la vida, tard o d'hora, passem una passió personal.
Home, i tant. I tothom ens posicionem davant la passió. Mm. Aquesta és una realitat. És
sí,
a dir, tothom...
I cada any és diferent.
I cada any t'agafa de manera diferent.
Exacte.
És que, clar, és que depèn com t'agafi. És que això és veritat. Per tant, és l'Evangeli més pur, sublimat amb la bellesa i el talent dels solistes, dels directors i del propi compositor de cada passió, que són meravelloses. Per tant, si encara no esteu engrescats per anar a viure una d'aquestes passions, doncs ja no sé què més podem fer. Ho hem donat tot perquè la gent s'animi a viure-la. Sí, endavant.
Jo crec que qui provi de venir a una passió,
sí,
no serà l'última que escolti.
No se'n penedirà.
De fet, molta gent s'ho pren com una litúrgia anual. Per, mm-hmm, precisament per això que dèiem, eh? Perquè
doncs,
cada any es viu diferent.
Que sapigueu que entre tota la gent que acudirà al Palau de la Música, que segur que està ple i serà moltíssima gent, teniu ja oients de Radio Estel que molt amablement, arran de la vostra promoció, han estat convenient ben premiats perquè puguin viure aquesta passió. Per tant, agraïts també en nom dels nostres oients. Recordem les dates. Diumenge 17. D'aquí dos dies, Passió segons Sant Joan, amb la direcció de Jordi Savall. Dilluns 18, al dia següent, Israel Abjit, aquest oratori de Händel. El dissabte 23 serà el torn de l'Orquestra Simfònica del Vallès, sota la direcció de Xavier Puig, interpretant la Passió segons Sant Joan. I dilluns, Passió segons Sant Mateu, amb la direcció de Christoph Pregardien. Escolta una cosa, clar, i si vol, ara esteu escoltant tot, cada passió té la seva particularitat.
Totalment.
I la Mercedes ens ho ha explicat durant aquesta entrevista, que podeu recuperar quan vulgueu a radioestel.cat a la carta. Mercedes Conde és directora artística adjunta del Palau de la Música Catalana i amb aquesta senzillesa i a la vegada amb aquesta profunditat ens ha parlat de tot aquest carrusel de passions que podeu viure a partir de dilluns. Escolta, moltes gràcies.
Moltes gràcies, Rafa.
Torna a ser corista un dia d'aquests, no? No voldria
sí,
ser corista?
Sí,
sí. Sí,
sí. Quan el meu fill ja sigui més gran.
Ah, val, perquè ara estàs, escolta, doncs no. Lo primero es lo primero, per tant ara cuidarà el teu fill sí, i després ja tornaràs una mica amb els cors, que sé que ja sabis que t'agrada moltíssim.
Sí.
Mercedes,
gràcies.
Mil gràcies per passar per aquí per Radio Estel i ànims a tot el que teniu entre mans.
Molt bé.
Vinga, nosaltres que fem una pausa de re, i ara estic veient que entre unes persones per la porta de Radio Estel, unes persones mundialment conegudes, Los del Río.
Aquest març, el llegat i la devoció de Johann Sebastian Bach tornen al Palau de la Música Catalana.
Diumenge 17, la Passió segons Sant Joan, sota la batuta de Jordi Savall, i dilluns 25, la Passió segons Sant Mateu, amb direcció de Christoph Pregardien. Gaudeix de dos imprescindibles de la música sacra en directe.
Entrades i packs a palaumusica.cat.
Ràdio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Soc bo per a reculls de tonteries.
No diguis això, que és el millor del programa. Imagina't.
Brutals.
Ai, ui, corten. No, ai, vist les tisores.
Aclaro la veu.
Txunda. He nacido per amor.
Guai, ha hagut de tirar de falsete.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
La veu dels animals i la natura. Un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta la Ràdio Estel els dissabtes a les 10 del matí. Promogut i produït per l'ONG ADA.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, un programa sobre rodes.
Clavat, sí, són els nostres convidats que estan espitosos d'estar aquí a Ràdio Estel, lo qual ens encanta. Clavat, clavadíssim, 11:45. Aquesta cançó, qui no ha ballat la Macarena? A qui no li ha animat mai una nit de festa pansida aquesta cançó? Qui no ha escoltat mai el Macarena? Ho ha utilitzat? Jo crec que forma part de l'imaginari popular ja, inclús verbal sense cantar, eh? A l'altra punta del món també, quan estàs de vacances, de sobte escoltes la Macarena. Si alguna cosa hem fet bé els espanyols, és aquesta cançó. Una cançó que ha traspassat fronteres i que ha esdevingut un himne en el seu moment, i jo crec que continua sent-lo. Doncs que sapigueu que dilluns que ve, s'estrena a Movistar Plus la sèrie documental Macarena, el himno d'un planeta, que repassa la història d'aquest gran èxit internacional. Escoltem una mica el tràiler.
Después de 30 años de éxito tan enorme, venimos a darte las gracias.
Y por fin estamos aquí con todo el cariño del mundo.
Gracias, reina del mundo y de la humanidad. Gracias. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena.
Que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas. Eso se te queda ahí
como un puñetazo en la cabeza.
Macarena, número uno en prácticamente toda Europa, Oriente Próximo, Suráfrica y Australia.
En total, más de 100 millones de copias.
Nadie pensó que esa canción iba a llegar donde llegó. Nadie.
Número uno de Billboard es algo supremamente popular.
Que estamos número uno en la Billboard. ¿Qué estás diciendo? ¿La Billboard qué es lo que es?
No los Beatles, no los Bee Gees, nadie. Nadie había mantenido el número uno 14 semanas.
¿Cómo? ¿Que Bill Clinton la usó para hacer una campaña? ¿Cómo?
Esta es la historia de Macarena, es así.
Cartagena. Yo te iba a decir una cosa. Yo sigo sin creérmelo.
Macarena. Aquest és el tràiler del documental Macarena, el himno d'un planeta, i avui a la caravana, a Ràdio Estel, quan passen 2 minuts de 11:45, tenim el plaer de saludar en directe al productor executiu d'aquesta docusèrie, Víctor Morilla. Víctor, bon dia, buenos días.
Hola, bon dia.
I no només a ell, sinó que també podem saludar... Pausa dramàtica, redoble... Ni més ni menys que els creadors d'aquest èxit, Los del Río, El Día Español, format per Antonio Romero Monge i Rafael Luis Perindongues. Buenos días a los dos.
Perdigones.
Que ha volit malament d'entrada.
Buenos días, hermanos de la comunidad catalana.
Hermanos de la comunidad.
Me encanta.
Escuchad una cosa. Vamos a afinar esta entrevista, porque la expectación que se ha creado, Rafael, Antonio, Víctor, con vuestra visita a Radio Estel, yo les he dicho, ojo, porque igual luego no es para tanto. Por lo tanto, lo tenéis que dar todo, ¿eh? Para que...
No.
¿Todo que lo que?
Todo lo que os pida.
No, yo no me traigo al chequera, no me la traigo.
Bueno, no hablábamos en términos económicos, aunque podemos entrar.
Entrar lo que quiera.
Tampoco me negaría. Escuchad, nos hace mucha ilusión, Víctor, Rafael, Antonio, teneros aquí en Radio Estel, porque es que evidentemente cuando hablamos de la Macarena y hablamos de Los del Río y hablamos de este himno, es que yo creo que cualquier persona se tiene que sentir un poquito identificada o muy identificada.
Para nosotros es un honor estar aquí contigo en esta emisora que tiene una audiencia maravillosa.
¡Hombre!
Y ponernos en contacto con este pueblo catalanero que esto es una verdadera maravilla. Estar aquí en Barcelona un rato es la gloria bendita del cielo.
Y además, Rafael, y Víctor, es que hay muchos vínculos Barcelona-Andalucía.
Sí, pero de todas formas, cuando nos dijeron el aire que tenía la emisora, todavía nos gustó más.
¿Ah, sí?
Sí, nos encantó. Cuando nos dijeron que aquí se quiere mucho también a la Virgen. Y a
por supuesto.
Somos ahí ya morimos.
Somos una emisora, hoy he empezado yo a las 8 de la mañana, esto no lo escucharéis en ningún sitio, hablando de que la fe merece la pena.
Como que nosotros que somos de la tierra de María Santísima, pues nos enorgullece enormemente hablar de nuestras cofradías, de nuestro santo, de tantas cosas que tenemos tan rico, y aprovecho el momento para decirle a la Hermandad de la Esperanza de Triana,
sí,
que retome a la Guardia Civil, porque parece ser que había ahí una confusión de algo, y la Guardia Civil, que lleva siendo escolta de esta hermandad desde los años, yo que sé que cuántos años, desde toda la vida, pues parece que querían reducir de la cual llevaban tres parejas a cada paso, y ahora lo querían reducir a una pareja nada más.
Como si lo pagaran ellos.
Sí, sí, además que van sin cobro, y esta Guardia Civil hace mérito de puntuación en el año para poder acompañar a la Virgen.
Es bonito.
Y cuidar de esos pasos tan preciosos. Y yo creo que se ha equivocado el hermano mayor de la hermandad.
Bueno.
Esperemos que dice que es de sabio
rectificar. Pues escucha una cosa, todos nos confundimos algún momento de nuestra vida, y varias veces.
Esperemos que sea una confusión.
A ver si la confusión se deshace.
Yo espero que sí. Le demos al César lo que es del César.
Lo que es del César, exactamente.
Ahora mucha alegría, señores.
Mensaje de los del Río.
Macarena.
Directamente. Escuchad una cosa, se estrena el lunes este documental fantástico, Macarena, el himno de un planeta. Tenemos con nosotros también el productor ejecutivo de la serie, Víctor Morilla. Ahora voy contigo también, Víctor, porque me interesa muchísimo el génesis de todo esto, pero vosotros, como padres espirituales de la canción, ¿cómo estáis nerviosos? ¿Os apetece que se estrene ya?
Estamos loquísimos de contento. Los nervios los hemos dejado en 2 semanas.
Muy bien, muy bien.
Y hay que decir otra cosa,
a ver,
para que no se nos olvide, que la primera parte correctamente es el día 18,
¿sí?
Pero la segunda parte es el día 25.
Ah, hay dos partes que se estrenan por separado.
Ay, que te quiero ver.
Perfecto, pues que la gente lo tenga bien claro. 18, primera parte, os quedaréis con las ganitas de más, amigos oyentes, pero el 25 llega la segunda parte.
Perfecto.
¿Qué vemos, Víctor, en este documental, en esta docuserie? ¿Qué enseñáis, qué mostráis? Tenemos un primer impacto con el tráiler, pero en tus propias palabras, ¿cómo lo explicarías?
Pues nosotros desde Producciones del Barrio intentamos abordar proyectos documentales que explican cómo somos, ¿no? Cuál es nuestra historia reciente, cuáles son las cosas que nos interesan, las que nos hacen felices. Y con Macarena, cuando vimos que se cumplían 30 años, nos dimos cuenta de que en realidad era un misterio. Como si fuese una novela de misterio. O sea, ¿cómo es posible que una canción tan sencilla, aparentemente, de un lugar como Dos Hermanas, se multiplique como un virus antes de que existiesen los virus, quiero decir, antes de que hubiese internet, que hubiesen las redes, y todo el planeta baile la misma canción? Tú puedes ir, y esto es algo comprobado, a cualquier lugar del mundo, el más remoto de África, y creo que sé que dices, soy España, pues te va a decir paella, no sé qué, Macarena, ¿no? Entonces, en realidad se trataba de averiguar ¿en qué consiste ese secreto que hace que algo se convierta en un hit, en un éxito absoluto? Y eso es lo que intenta explicar el documental. Te das cuenta de que al final hay una gran parte de suerte, hay una gran parte de talento, de trabajo, de estar en el lugar adecuado y de transmitir. Creo que Macarena lo que consigue es una cosa muy difícil, que es transmitir siempre, siempre alegría, siempre.
La alegría, y desde aquí le agradecemos a Manuel Alejandro, que creo que es uno de los compositores y poetas y escritores.
Grandísimo
y
Manuel Alejandro, sí.
Yo creo que el mejor, últimamente, yo creo que el mejor de la historia de España. Y nos dijo, ahí lleváis la Macarena, amigo mío, que habéis conseguido la difícil sencillez de la música en vuestras voces, y sois los más grandes. Y esas son palabras textuales de nuestro gran amigo Manuel Alejandro.
La difícil,
y también tenemos que decir que el trabajo de la compañía discográfica, de todo el mundo, hoy lo que estamos haciendo a través del barrio, con el documental de Macarena, pero no nos podemos dejar detrás a nuestra Virgen de la Macarena, que ella nos ha puesto su manto y ha dicho en las voces de estos dos catetos de dos hermanas, yo voy a ser el nombre más popular de la historia de la música. Y ahí está.
Viva la Virgen de la Macarena, viva la Virgen de la Macarena.
Viva la Virgen de la Macarena.
Oye, que decimos nosotros además que es un regalo de ella, ¿eh?
¿Sí?
Sí, seguro.
Porque,
porque llegó a los 30 años y ella vio la constancia, el sacrificio, el trabajo. Dice, a estos tíos los regalo yo. La Macarena,
claro,
que la base Antonio.
Porque esta es una de las cosas que os quería preguntar.
Y lo alumbró.
Es decir, claro, vosotros no os sentasteis a diseñar un plan maestro para conquistar el mundo como si fueseis villanos de James Bond, ¿no? O sea, vosotros llevabais tiempo intentando pues haceros un sitio en la música, lo teníais, pero claro, lo que sucedió...
Es un milagro, hombre.
¿Vosotros cómo...? Porque además, tengo entendido que la canción se publicó en el 93, me parece.
Sí,
pero
el 93 boom, sale la canción.
Pero
sí,
el boom fue en el 96, tres años
sí,
después.
Sí, porque la llevaba Clinton en la campaña.
El boom fue Clinton, ¿no? El detonante...
Hombre, ya fue la guinda.
Que fue un guindazo, eso. Eso no fue una guinda, fue un guindazo.
Un racimo de uva.
Fue un racimo de guindas.
Yo la hice la canción como hago muchísimas canciones, como tengo hecho muchísimas canciones.
Sí.
En aquella época del 91 sacamos una canción que era Sevilla tiene un color especial.
Hombre.
Y se convirtió en el himno de la exposición de Sevilla del 92, ¿no?
Sí.
Una canción que aprovecho para decir a todos los radio oyentes, que es de César de los Morancos y que se encuentran hoy en Barcelona, qué teatro, no sé qué teatro en Barcelona,
lo
pero que están, los Morancos están aquí y que nosotros les deseamos toda la suerte del mundo siempre.
Un saludo.
Porque fuimos los primeros que llevamos a los Morancos a Madrid. No habían ido a Madrid nunca y les llevamos de la mano a los Morancos para que triunfaran en Madrid y triunfaron porque son muy buenos.
Exacto.
Y dicho lo dicho, tengo que decir que yo compuse la canción de Macarena en la casa de Gustavo Cisnero en Venezuela.
¿Ah?
Y salió una niña bailando por rumba muy graciosa y le dije, da a tu cuerpo alegría, Magdalena, que hoy no se le puede echar un piropo a las mujeres. Pero rumbita sí. Da a tu cuerpo alegría, Magdalena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas.
Te salió así.
Pero yo tengo una hija que se llama Esperanza Macarena.
Sí.
Y digo, por Dios santo del cielo, esto se va a llamar Macarena.
Exacto.
Y le puse el nombre de Macarena.
¡Qué maravilla!
¡Ay, Macarena!
¡Ay! Escucha, Víctor, nos decías que la gracia de la docuserie, del documental, es intentar buscar el porqué. ¿Por qué cuatro notas tan sencillas con una letra pues muy alegre y muy festiva y con su cierta gracia, pero una letra también muy sencilla? ¿Por qué de repente conquista el mundo? No digo que me expliques si habéis conseguido... Si tienes una respuesta, no quiero saberla. Que la gente mire la serie. ¿Pero tú crees que se explica en la docuserie esto?
Yo creo que sí. Creo ¿sí? que la docuserie sirve para aprender en qué consiste el fenómeno. Macarena, lo que sucedió es que, por ejemplo, se adelantó a muchas cosas. En el momento en que Macarena aparece en la Convención Demócrata con los Clinton, en aquel momento no era como hoy. La música latina en español no dominaba el mundo. No estaba Rosalía, no estaba Shakira todavía.
Yeah.
Era muy previo. Entonces, el Partido Demócrata se dio cuenta que necesitaba conectar con los latinos de Estados Unidos para ganar las elecciones, sí, y lo hizo con Macarena. Es toda una serie de escalones que van sumando como capas que se van sumando hasta hacer el increíble tesoro que soy de Macarena, ¿no? Entonces tú vas entendiendo que algo que tiene tanto éxito no es más que una acumulación de cosas. No es algo que efectivamente ellos se levanten y digan, pues vamos a reventar el mundo con esto. No, va sucediendo poquito a poquito. Como el trabajo va, ¿no? Día a día uno va sumando hasta que llega a lo más
alto. La escalera del éxito, del trabajo cotidiano, y subir siempre un escaloncillo. Nosotros a lo mejor hemos subido 8 o 10 escalones, y cuando hemos llegado al 10 nos hemos parado en ese 10 un tiempecillo, después hemos subido al 11, después al 12, otro ratito ahí, ya estamos en el 25. Pero siempre mirando de frente y sin tirar la toalla. Y respetando. En esto de la música, el respeto es fundamental.
Muy bien.
Para poder caminar en los escenarios del mundo.
Nosotros nos acordamos que salió, fue Canción del Verano, pero al año siguiente fue Canción del Verano y del Invierno y eso, de Ecuador, de Costa Rica,
de todo.
No, sin broma. Y ya, de momento tuvimos que hacer ya
de Costa Rica, al lío este, nos fuimos a Europa. Uh-huh. A Europa. ¿Por qué? Porque estaba la Spice, ¿no? ¿Cómo es? Spice.
La mujer de Beca.
La mujer de Beca. Bueno, los pasteles. Ay,
sí, sí. Estábamos en la BBC. Mira, de Londres, la BBC de Londres.
Ahí estabais vosotros, sí, sí. ¿Eh?
Bueno, ¿cómo? ¿Con ella? Y diciéndonos ella que hiciera el favor de dejarla número uno. Digo, nosotros no tenemos culpa, mi alma. Nosotros venimos de Sevilla, de dos hermanas.
Pidiendo perdón.
Claro, pero bueno, y Alemania y a todo lo otro. Pero es curioso que es que Alemania, que no tiene nada que ver con nosotros, ni con dos hermanas, ni con nada, recibió a la selección de Alemania tocándole
la Macarena.
Y claro, ¿qué pasa ahora en el otro lado del charco? Que en México se vendían 35.000 discos semanales. Sí, y sí. Claro, ese empujón de México, eso fue también, eso fue ya 95 para el 96.
Las buenas compañías también son muy importantes para nosotros. Nosotros hicimos una gira con doña Montserrat Caballé.
Hombre.
Hicimos el Gloria Rociero con Montserrat Caballé. Hicimos Alemania con Montserrat Caballé.
Y el Olé.
Sí, con Monsita. Y con una gira con las sobrinas de Monserbe, una familia catalana maravillosa, que yo le cantaba un poquito por Soleá, porque decía Monserrat, cántame una mijita por Soleá, hombre, que a mí me encantaría cantar por Soleá. Y le decía yo, la gente andan hablando cosillas que no han pasado, y a la ropilla de tu cuerpo ni siquiera le he tocado.
Y Montserrat
y decía Montserrat, ella bonita. Decía, la gente andan hablando... Una maravilla.
Me dice una cosa, se volvía loca, qué cariñosa.
Una maravilla, qué cosa más cariñosa.
Persona, qué buen artista.
Estupenda. Sí,
oye, bueno.
Ahora os quiero preguntar por un par de momentazos.
Montserrat, quita el sentido, te lo dicen los del río.
Y sin haberlo deseado, un pareado, como que sois artistas, Rafael, Antonio. Ahora os pregunto por un par de momentazos que vivisteis, muy curiosos, y alguno que no se llegó a producir, pero estuvo a punto. Víctor, sí que te... O sea, yo no conocía a estos señores más que de verlos por la tele y escucharlos hablar en entrevistas, etcétera, pero es que hoy han llegado aquí a la radio y yo creo que contagian un buen rollo, una camaradería, una sencillez también espectacular. ¿Tú crees que eso de alguna manera forma parte de la ecuación del éxito de Macarena? Es decir, si fuera gente un poquito más desagradable, y seguro que tú has conocido artistas desagradables...
Y yo...
Dice que nadie es más grande que nadie por muy harto que se vea, porque se puede rebalar y el chico ayudar al grande a poderse levantar.
Pues es así. ¿Tú crees que esto de alguna manera ha ayudado, ¿no? El buen rollismo total.
Seguro, sí, sí, es un ingrediente clave, sobre todo para que la Macarena dure tantos años, porque con ellos, como sí, puedes sí. ver, tienen una energía infinita.
Total.
No se les acaba nunca. Por ejemplo, en el documental aparecen algunos otros artistas que tienen éxitos mundiales. Mm. Me acuerdo que aparece, por ejemplo, el creador de La Mayonesa. ¿Os acordáis de esa canción?
Sí.
Y explica que él, en realidad, hay un momento en que se había cansado de cantar La Mayonesa y se encontró con estos dos señores y le dijeron,
hombre, no.
No te equivoques, La Mayonesa es tu tesoro. Claro. Ellos han sabido cuidar su tesoro y darse cuenta que si la gente disfruta...
¿Cómo nos podemos nosotros cansar de una hija que es sobresaliente? Nuestra Macarena es una hija que es sobresaliente, que llega a los corazones del mundo, que cuando tú te enteras que aquí la farmacéutica de Olot que estuvo secuestrada y cuando escuchaba a la Macarena se arrodillaba rezándole a la Macarena. Y oye, que son tantos detalles y tantas historias y tanta cosa que tú dices, viva la Virgen de la Macarena, que nos está echando un cable maravilloso. Y hay que tener fe. Decía uno de mi pueblo, un hombre sin fe es un bulto sospechoso.
Sabiduría.
Hay que tener fe en algo, en el amor.
Sabiduría directa.
La fe no se puede perder.
Sabiduría directa desde dos hermanas y corroboramos que, digamos que las buenas vibraciones que transmiten estas dos personas, bueno, yo creo que están copando toda la radio en este momento y también a través de las ondas. Macarena, ay. Antonio, Rafael, ay. Ha sido... No se puede, ¿verdad?, decir Macarena sin después decir...
Sí, hay que decirlo. Depende cómo lo diga.
Es que es el saludo
¿Cómo es el
saludo de nuestro pueblo de dos hermanas.
Ah.
Que tú vas por la calle y dices, adiós, Manolo.
Ay.
Y dice Manolo, ¡ay! No te dice adiós Pedro.
La gente se quiere no que es otra cosa.
No te dice adiós Pedro, no te dice adiós Joaquín.
No.
Adiós Manolo, y dice, ¡ay!
Maravilloso. Bueno, pues oye, a ver si lo trasladamos aquí a Barcelona, porque molaría mucho que en toda Barcelona también la gente, ¡ay! Dijera, ¡ay, ay! Por cierto, vosotros sois de dos hermanas, pero no sois dos hermanos.
No.
Cosa que...
Podríamos ser primos.
Los hijos de dos hermanas... Son primos.
Vale. Ahora me las
yo nací en Alcalá de Guadaíra. Tengo que aclarar porque vivo en dos hermanas desde que tenía prácticamente tres meses.
Pero eres hijo adoptivo.
He vivido, Rafael, si nació en dos hermanas. Y soy hijo adoptivo y...
Ahí me gana, porque hijo adoptivo y luego hijo
predilecto.
Yo soy hijo predilecto nomás.
Yo nací a 7 kilómetros de dos hermanas, a 7 kilómetros en Alcalá de Guadaíra, que es Alcalá de los panaderos. Porque en Alcalá lo que había eran muchísimas panaderías que llevaban el pan a dos hermanas en carro, en mulo. Y mi padre, que vino del tiempo de la guerra, ya con el carnet de conducir y con el lío, lo contratan unos tíos míos que tenían una panadería en Alcalá. Se lleva a mi hermano allí al Alcalá con mi madre y ahí nazco yo. Yo nací, pero al poco tiempo, para dos hermanas. Pero... Yo me considero nazareno, alcalareño de nacimiento, pero... viviendo en dos hermanas toda mi vida.
¿Pero os han confundido como hermanos alguna vez?
Sí,
muchas veces. Sí,
no, y muchos periodistas, además.
Ya, dice, oye, ¿tu hermano dónde está? Digo, ¿tu hermano dónde está? Digo, ahí viene.
Pero mira,
porque no le voy a decir yo a toda la
no
gente.
No lo negáis.
Oye, que no es mi hermano, coño.
Es más fácil.
Eso tiene gracia, estamos en una fiesta, tu hermano, digo, ahí está.
Ya está.
¿Quiere hablar con él? Digo, pues,
ahí lo tiene.
No hay que complicarse.
Claro.
Escuchad una cosa, ahora quiero decir. Habéis cantado la Macarena delante de San Juan Pablo II.
Ahí está. No. Macarena no. Nosotros nos invita...
A ver, aclaradmelo. ¿Habéis cantado? Quitamos el tema de Macarena.
Nos invita don Carlos Amigo, cardenal arzobispo de Sevilla.
Carlos Amigo, sí.
Nos invita a llevarle una misa que tenemos nosotros de José María Jiménez, un hermano mayor de la hermandad de Triana, del Rocío.
Sí.
Y le llevamos una misa rociera, que es una preciosa, una verdadera maravilla, que te vamos a decir una cosa que dice, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día, dándole hoy perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer y en la tentación, y líbranos del mal.
Amén.
Ahora que venga otro.
Que venga parece? Otro. Y esto delante del Papa.
Esto a su santidad.
A su santidad.
Pero yo lo llevamos a una sevillana que decía, el Papa en el barconcillo de la ermita del Rocío
se
sintió Marisma y Jara, se sintió Romero y Lirio. ¿Qué tendrá el Rocío divino que hasta el Papa preguntaba por las cosas del camino?
Pero estábamos cantando y nos tenía las manos cogidas, y cada vez que mentábamos la palabra Rocío, de como ya había estado en el Rocío, decía, Rocío.
Y además
de verdad, de
y además de testigo la Madre Teresa de Calcuta.
Es verdad, que lo he escuchado.
La Madre Teresa de Calcuta.
Que apareció por allí, ¿os conocía?
Y de ahí...
Nosotros a ella, pero nos fuimos para ella, me cago en la madre.
De ahí que nos invitaran después, hay una especie de auditorio maravilloso en el Vaticano, unas 6,000 o 8,000 personas caben, que ese día lo presidía el de Mónaco, el Reiniero
de Mónaco.
Era el que presidía ese día la gala de benéfica de villancico, que además hice un villancico que me lo pidió Montserrat Caballé, que yo, acordándome de mi madre, que yo iba con mi madre para poner el Belén en casa, yo iba al campo con mi madre a coger musgo para el Belén, para el nacimiento, ¿no? Íbamos al campo por Lentisco, íbamos al campo por Romero, que llega la Navidad y el Belén hay que ponerlo. Que el autor vive del arbo, pero es que, no, claro, deje de poner el Belén también.
Es que, claro, la Macarena, y por intercesión de la Virgen y por este trabajo que os habéis trabajado tantísimo, os ha llevado pues a vivir experiencias que de otra manera sería increíble. Ahora os pregunto por una que yo creo que no llegó a suceder, pero ahora me lo confirmáis. Pero para Víctor, claro, habéis hecho muchísimos documentales desde el barrio. Este es uno de ellos que nos apetece muchísimo verlo. ¿Cómo calificarías el nivel de dificultad de este documental, entre otros? Porque igual este ha sido más fácil que... O sea, la gente yo creo que os ha respondido con ganas de participar en este documental cuando has dicho, es que vamos a hablar de la Macarena.
Sí, claro, o sea, como la Macarena significa alegría, invitar a alguien a participar de un documental como este, pues es mucho más fácil. Es verdad que al mismo tiempo la dificultad es que es tan amplio, es que podrías estar, que no se acabaría nunca. Ellos yo creo que ya ves el ritmo que tienen, y es por la mañana, podrían estar una semana seguida hablando, explicando anécdotas, ¿no? Sí.
Porque este momento de San Juan Pablo II lo recogéis, por ejemplo, ¿no?
Y aparece un fragmento, efectivamente. Sí, sí. Hay muchos episodios increíbles. La Super Bowl, por ejemplo, es el acontecimiento deportivo y musical más importante del mundo.
El más visto del mundo.
Que fue en Nueva Orleans, porque yo lo digo siempre en castellano. La Super Bowl fue en el 97 en Nueva Orleans. ¿Cómo es en inglés, Rafael?
Es que yo soy el intérprete. New Orleans.
Es que tiene un inglés...
perfecto, prácticamente.
Es un inglés forzoso.
De Oxford.
Es un inglés forzoso.
De Oxford, dos hermanas.
De dos hermanas.
Sí. New Orleans.
Por lo tanto, que la gente es súper a favor de participar en este documental. Muchas ganas de verlo. Escuchad, os hago una última pregunta y luego os voy a pedir, porque tenemos a la casa revolucionada con vuestra presencia, entrarán compañeras del programa, Olma, Judith, las habéis saludado antes, y quien se quiera apuntar, y bailaremos. Vosotros nos cantáis, los del río nos cantan la Macarena, claro. Y nosotros intentaremos hacer la coreografía, que yo soy muy torpe, ya lo veréis, será patético.
Bueno, tú la haces flamenquita.
Yo la hago como sea,
tú
yo
la haces flamenquita,
como
y ya está.
Pero quiero, o sea, el rey del pop, Michael Jackson.
Ajá. Michael, que para...
¿Qué pasó con Michael Jackson?
Michael, que para su abogado, y ya después para nosotros, no era Michael, era Miguel.
Era Miguel. Miguel
decía,
Jackson.
Decía el abogado...
Estaba más cercano.
Decía el abogado, decía, está loco Miguel por hacer una versión con ustedes de Macarena, que además ha comprado no sé cuántos discos, y cada vez que él se presenta en algún sitio, lo primero que hace es poner vuestra Macarena para calentar al público.
¡Qué maravilla!
Era un...
Los del río calentaban al público de Michael Jackson.
De Michael Jackson.
Paren rotativas, paren rotativas.
Le encantaba a él,
No pudimos hacer con él una versión, pero sí la hemos hecho con Tigan, La hemos hecho también con gente de zona. Y ya están aquí las vedettes.
Ya están aquí las vedettes del paralelo.
A ver, tenéis que poner...
A ver, explicamos. Acaban... Olma Giró, Judith Vallés, Albert Freixas.
Encantado. Estamos en Jamaica.
En presencia.
Rafael, Jamaica.
En presencia de las redes de Radio Estel.
Qué bonito.
Ahora mismo. Y nosotros lo vamos a dar todo.
Vamos.
Para la alma, alegría, cosa buena. Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. Ay, bueno. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. Ay, Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino. En la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. Ay, Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino. Y en la jura de bandera del muchacho yo le se la dio con dos amigos. Ay. Radio Este. Radio Este.
Ole y ole.
Radio Este. Ole y ola. Radio Este. Radio Este. Radio Este. Ole y ola. Pam, 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 pam. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena.
¡Qué maravilla! Los del río, pam, Radio Estel. Rafael, Antonio.
Grande.
Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
A todo el equipo. Gracias por el guión. Gracias. Víctor, por
acompañarnos. Nosotros no nos vamos.
Y por mantener la composta. No te vas, quedas aquí todo el rato.
No, quedándonos aquí para almorzar.
Sí, es que tenemos...
Vámonos, adiós, hasta mañana. Nos quedamos para almorzar.
Saludad a Julia Julve, que va a hacer un boletín horario ahora, Julia Julve, y es muy fan, pero le ha dado vergüencita venir aquí a bailar con con nosotros.
Pero bueno,
pero hay Julia,
que
ahora la buscaremos, ahora la buscaremos.
Buscamos, claro,
Julia,
que sí.
Y le, en privado que lo baile.
Claro.
Julia Yurbe hace el boletín ahora, en el que llega, y vosotros, amigos oyentes, por favor, el lunes, Movistar Plus, tendremos esta, este estreno maravilloso, el documental.
Lunes 18.
Lunes el 18, este próximo lunes. Y la segunda parte, el 25.
El 25.
Macarena, el himno de un planeta de producciones El Barrio, una finísimas producciones El Barrio, que será maravilloso. Muy contentos. Escuchad una cosa, y que se solucione el tema de la Guardia Civil.
Muchas gracias por recordar.
Que se va a solucionar.
Que se solucione nuestro llamamiento.
Tenemos que darle las gracias siempre nosotros al barrio, a Movistar, y muy especialmente...
¿Son majos o qué los del
muy
barrio?
Especialmente
son encantadores.
A Leiri.
Porque Leiri
muy
ya
especialmente
es
a Leiri.
¿A Leiri?
Leiri se convierte ya en una persona que no podemos abandonar,
nuestra
y ella no nos puede...
De honor.
La nuestra
¿quién,
edad?
¿Quién es Leire? Ah, Leire está allí.
Leire está ahí.
La reina de Movistar y del barrio.
¡Ay, Leire! ¡Ay!
Hacedle una canción a Leire, por el amor de Dios.
Leire tiene un color especial. Muchas gracias.
Antonio,
gracias,
Rafael, gracias. Los del Río, Víctor, gracias por acompañarlos. Gracias. Y nosotros, que ahora mismo os dejamos con Julia Yurbe, después la buscamos para cantar la Macarena. Julia Yurbe, ¡ay!
¡Ay! ¡Feliz Semana Santa para todos!